Són les 8 del matí, bon dia des de casa.
Bon dia d'ulleres de sol. La temperatura no serà tan alta com la setmana passada, però es manté l'ambient molt càlid i assolellat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com va? Encarem la segona setmana de la fase 1 aquí al Baix Empordà, amb ganes que sigui l'última i que dilluns que ve a aquesta hora estiguem explicant com passem a la fase 2. Què ens permetrà la fase 2? Que hauria de començar, si tot va bé, dilluns que ve. Doncs anar a la platja i desapareixerien també les franges horàries. A més, podríem anar a establiments de restauració, per exemple, bars, restaurants, dins del local també, amb una ocupació del 40%. Per tant, això és el que permetria la fase 2 i durant aquesta setmana hem de saber si la Generalitat proposa que hi passem i també si el govern espanyol ho accepta. Això normalment passa els dimecres la primera cosa, els divendres la segona cosa. Bones notícies que hem tingut aquest cap de setmana, doncs que Pedro Sánchez va fer una compareixença dient que al juliol hi haurà turisme un altre cop a Espanya i a més fent una crida al turisme estranger perquè pogués tornar o perquè comencés a venir a partir del juliol. Això a priori hauria de ser bona notícia. El problema, doncs, és clar que caldrà seguir veient com avança, com evoluciona aquest virus, que de moment, recordem, encara no ha desaparegut. Avui escoltava un epidemiòleg que deia el més probable és que en les properes dues setmanes sigui residual. Veurem si és així, i si és així haurà estat perquè tots plegats ens haurem comportat de la manera correcta, com ens estan aconsellant, mantenint les distàncies de seguretat i fent servir les mascaretes quan no puguem mantenir les distàncies de seguretat. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Platja d'Aro estudia donar una bonificació als restaurants situats lluny del passeig.
Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Castellplatja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que l'Ajuntament té sobre la taula i en estudi les propostes que l'Associació de Comerciants i Empresaris els hi han fet arribar. Segons ha dit, les han rebut amb interès i esperen tancar-ho al llarg de les properes setmanes.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Platja d'Aro eixampla o reobre diversos espais públics.
Amb les noves normes de la fase 1 del desconfinament, els mercats han d'ampliar el seu espai per poder rebre tots els visitants i poder mantenir les noves normes de seguretat. Així ho ha fet el de Platja d'Aro. A banda d'això, el divendres passat van reobrir els dos parcs per a gossos i el parc dels estanys.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani.
Encara a la Vall d'Aro, diversos comerços tindran un distintiu de bones pràctiques sanitàries pel coronavirus.
L'acreditació s'anomena Punt Blanc i l'ha impulsat la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols amb la col·laboració de diferents ajuntaments del Baix Empordà.
Gràcies, Gerard. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Primers clients al càmping Palamós, que és l'únic obert en tota la Costa Brava.
Els clients que han arribat són essencialment famílies amb autocaravana d'arreu de la província de Girona. De fet, només s'hi poden allotjar amb bungalops o autocaravanes, ja que de moment resten tancats espais com l'interior del bar i les parcel·les amb tenda. Per ara, tenien allotjades una desena de famílies.
Ciutadans de Palamós demana retirar la simbologia independentista per donar la benvinguda al turisme espanyol.
El partit polític demana a l'Ajuntament que retiri la simbologia independentista del municipi perquè el turista espanyol serà molt important aquest estiu i volen que se sentin còmodes a Palamós.
SOS Costa Brava ha reprès les mobilitzacions per protestar pel fet que les obres d'urbanització al litoral han avançat durant el confinament.
Es va mobilitzar en tres pobles diferents, Palamós, Palafrugell i Begur, per denunciar que l'urbanisme segueix igual i que s'han continuat fent agressions al litoral gironí durant el confinament. Protesten perquè hi ha obres que s'estan accelerant i els projectes d'urbanització continuen sent aprovats i publicats pels ajuntaments en plena pandèmia de la Covid-19.
La Generalitat destina 2,6 milions d'euros per reparar els danys de la Glòria als ports de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols.
En el cas de Sant Feliu de Guíxols, la part danyada va ser l'extrem del dic de Racer del costat de la Bocana, on s'han reposat els blocs de formigó. A Palamós, en canvi, el port va patir danys en dues zones, a l'estació marítima i la zona de la Pedrera.
I el dia 1 de juny, que és concretament divendres que ve, es posa en funcionament de nou la zona blava a Pals.
Tindrà vigència fins al dia 15 de setembre. Les persones que disposin d'una segona residència al municipi, així com aquelles que treballin en algun dels seus establiments, podran sol·licitar a partir de... Bé, de fet, ja poden des del passat 22 de maig l'abonament per estacionar a la zona blava del nucli de Pals.
I, de fet, Pals reobre avui la biblioteca.
Això sí, ho faran sota mesures de seguretat per tal d'evitar possibles contagis pel coronavirus. Aquesta obertura s'iniciarà amb el procés de préstec mitjançant reserva i cita prèvia i el de devolució de documents. Les persones usuàries podran sol·licitar documents a la biblioteca, preferiblement amb correu electrònic o a través de telèfon.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
El govern ha confirmat que permetrà en els territoris que entrin a fase 2 que es puguin fer casaments. Des de Ràdio Capital hem parlat amb dos dels sectors més afectats per la situació de la pandèmia.
Exacte, Dani. Es podran celebrar en els territoris que entrin a la fase 2, que el Baix Empordà es preveu que sigui el dia 1 de juny, sempre que el nombre dels presents no superi les 100 persones quan sigui en espais a l'aire lliure o de 50 quan es tracti d'espais tancats.
I per cert que el govern català permetrà que es tirin petards a la revetlla de Sant Joan.
La festa s'haurà d'adaptar a les mesures de seguretat i sanitàries que pertoquin i seran molt menys massives que abans. D'aquesta forma, les concentracions massives de persones, que són freqüents en aquesta data, no estaran permeses i des de l'executiu català instaran a que se celebri en un àmbit més familiar i reduït.
I s'ajorna el Festival de Torroella d'aquest any.
Havia de celebrar el 40è aniversari de l'esdeveniment, però s'ajorna fins l'estiu que ve per culpa de la crisi del coronavirus. En canvi, reconverteixen la commemoració de l'efemèride en tot un any d'esdeveniments que començaran aquest mateix juliol. Ho va anunciar la seva directora, Montse Fabra, en una carta pública que de seguida us en desvetllarem els detalls.
I l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro estrena el lloc web Tot anirà bé, un recull de dibuixos relacionats amb la Covid-19.
Una pàgina web on es publica periòdicament els dibuixos, pancartes i altres elements que han elaborat durant totes aquestes setmanes els infants i joves del municipi i d'arreu. La pàgina s'ha estrenat amb una quarantena d'imatges i ara cada setmana s'ampliaran els continguts exposant els nous dibuixos rebuts.
I Palamós, Ciutat Educadora, ha engegat una campanya per alertar de la violència i els maltractaments a infants i adolescents.
Així és, el projecte Palamós Ciutat Educadora ha posat en marxa la setmana passada una campanya informativa per sensibilitzar la ciutadania del municipi dels casos de violència i de maltractament a infants i adolescents. L'objectiu del projecte és atenuar una realitat que s'ha agreujat amb la situació de confinament.
Gràcies a tots i ara repassem el que està passant més enllà del Baix Empordà. Les morts diàries a Espanya han repuntat fins a 70 persones les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Sanitat. Barcelona i la seva àrea metropolitana passen finalment avui a la fase 1 de la desescalada, després d'haver estat durant una setmana les úniques zones de Catalunya en l'anomenada fase 0 avançada. I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, obre la porta a accelerar les fases del desconfinament en funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 a l'estat espanyol. Fem ara la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Baixen una mica les temperatures, però segueix fent sol, no?
Sí, així és. Encetem aquest dilluns, que és el darrer del mes de maig i, per tant, també de la primavera meteorològica. L'estiu, astronòmicament, no arriba fins al 20 de juny, però meteorològicament aquesta és l'última setmana de la primavera. I com comentaves, tot i que la temperatura màxima s'ha moderat una mica, amb registres que ahir ja van arribar no els 30 graus, sinó es van quedar els 27, 28 graus a l'interior, 26 graus a la costa, per exemple, a Castell d'Aro o Palafrugell, però continuarà dominant majoritàriament l'ambient assolellat, amb alguns intervals de núvols aquest matí a primera hora que aniran desapareixent i restes de tramuntana que també encalmarà cap al final de la jornada. La temperatura màxima arribarà avui entre els 25-26 graus a la costa i pot fregar els 27-28 graus a l'interior del Baix Empordà. La resta de setmana, temps majoritàriament assolellat, amb ambient molt càlid, però sense ser tan calorós com la setmana passada.
Molt bé. Durant tota la setmana t'aniré preguntant per quin temps esperem a partir de dilluns que ve. Ja sé que tu previsions d'una setmana vista no t'agrada fer-ne, i és lògic, però clar, dilluns que ve, en principi, podria ser el primer dia de platja per molts, almenys aquí a la demarcació de Girona, si realment acabem passant a la fase 2. T'atreveixes a fer alguna previsió per dilluns que ve o què?
Doncs m'hauria de jugar molt perquè hi ha molta dispersió. De fet, aquesta setmana podem assegurar que no hi haurà precipitació, però la setmana que ve hi ha la possibilitat, amb l'inici del mes de juny, sobretot dia 4-5 de juny, que pugui haver-hi alguns ruixats, però queda molt, molt
queda molt. Anem parlant aquesta setmana. Merci,
exacte.
Albert.
Adéu, fins ara.
I avui a la cançó del dia aquí al Supermatí, Lady Gaga i Ariana Grande. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me the thin air. I és que divendres van estrenar aquest tema, Rain on Me, una de les moltes cançons que formaran part de Cromàtica, el disc de Gaga que arribarà aquest divendres. Avui aquest Rain on Me és la cançó del dia. I ara un missatge que ens arriba de part d'en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics,
sí.
Per això l'has de portar a Perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota i com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. El restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Atenció, ja hem obert la terrassa. Vine a fer el vermut o a dinar a la millor terrassa de la Costa Brava. I, naturalment, amb totes les mesures de seguretat i higiene. Ah, i recorda que també pots gaudir de les especialitats del Balcó de Calella a casa. Ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. El Balcó de Calella, 689-62-53-71. 689-62-53-71. Visita el nostre web, www.elbalcodecalella.com.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Passant... Vaja, és un quart de nou del matí ara mateix. Això és el supermatí de Ràdio Capital. Platja d'Aro té sobre la taula i en estudi propostes de les associacions de comerciants i empresaris. Les han rebut amb interès i esperen tancar-ho en les pròximes setmanes. Una de les opcions seria bonificar els establiments que, vaja, que estan lluny del passeig.
Sí, en aquest sentit l'alcalde ha dit que pel que fa als restaurants i comerços lluny del centre comercial, probablement els hi hauran de donar bonificacions diferenciades.
Mentre que segurament n'hi ha d'altres, més enllà diguéssim del propi centre comercial, Passeig Marítim, Castell d'Aro o Segaró, que possiblement doncs l'ocupació que, de més, que ens agradaria donar-los no és suficient com per duplicar aquest espai i per tant recuperar l'aforament, i haguem d'estar treballant amb bonificacions diferenciades. Això està en estudi, això està sobre la taula. Des de l'Ajuntament hem rebut la proposta amb interès i esperem en les properes setmanes poder-ho tancar.
Pel que fa als bars, restaurants i comerciants que ocupen via pública i poden duplicar l'espai i no tenen un greuge en referència a la seva capacitat d'aforament, igualment se'ls ha de fer una bonificació, va dir l'alcalde, perquè van estar 3 mesos sense poder treballar i això significaria un 25%.
Les terrasses que estan en primera línia de marge, que ja han obert, ja comencen a tenir ambient, no?
Sí, Brian Carmona, encarregat del MB Lounge al Passeig Marítim de Platja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que va poder obrir des del dilluns dia 18 i que el temps els ha acompanyat i els caps de setmana tenen un aforament molt bo, entre el 50 i el 70%.
Varias franjas, pues nosotros somos sobre todo el restaurante, y por la mañana la primera hora del aperitivo es, ya viene gente con el solecito y a tomar los cafés y el aperitivo, pero después también hemos notado que hay bastante afluencia entre la comida y la cena, las franjas de 6:30, 7, 8 de la tarde, que también hay bastante aglomeración de gente en el paseo y que se sientan en las terrazas.
Carmona també ha agraït que l'Ajuntament els hagi deixat ampliar l'espai públic que ocupen. Com dèiem, tot això depèn una mica també d'on estan els locals, perquè segons ha informat el Diari de Girona, els bars i restaurants de Platja d'Aro viuen de manera desigual l'entrada a la fase 1 de desescalada, per això que us dèiem, perquè segons el lloc poden rebre més o menys gent o la gent és més propensa a anar-hi, i els locals, segons la mida que tinguin, han pogut ampliar més o menys les taules.
No ens movem de Platja d'Aro perquè aquest divendres, vaja, s'ha reobert el mercat setmanal de Platja d'Aro i també han reobert diversos espais públics. Sandrine.
Exacte. Amb la fase 1 del desconfinament, els mercats han d'ampliar el seu espai per poder rebre totes les parades habituals. En cas contrari, haurien de quedar-se amb un 25% dels venedors. Platja d'Aro ha optat per la primera possibilitat i ha ampliat l'espai a l'entorn de la Masia Bas des del 22 de maig. D'aquesta manera podrà acollir un 70% dels estants i tots els productes que hauran d'agrupar-se per gènere, alimentació, roba, calçats, etc. El nou disseny del mercat preveu 3 punts d'entrada i sortida amb rètols amb els quals s'indicaran les mesures obligatòries, com ara la distància de seguretat entre les parades i persones. També inclou zones de pas per a vianants de 4 a 7 metres. Una altra novetat serà el control permanent de les persones amb la presència de 10 informadors municipals que vigilaran que es respectin les normes de seguretat.
I quins espais del municipi han reobert amb la fase 1 del desconfinament, Sandrin?
Doncs, a banda d'això, el divendres passat van reobrir els dos parcs per a gossos, el de Massem i a Castell d'Aro, i l'altre que està entre el carrer Luxemburg i l'Avinguda de París de Platja d'Aro, amb un límit d'aforament fins a 10 persones i la recomanació d'una estada màxima de 30 minuts. També ara és accessible al públic al parc dels Estanys, excepte l'accés al Miradors, cada dia de 7 a 21 hores.
Gràcies, moltes gràcies, Sandrin Bosnet. I no ens movem de la Vall d'Aro, perquè els comerços d'aquí de la Vall d'Aro comptaran amb un distintiu que indicarà que compleixen amb la normativa en l'àmbit sanitari contra el coronavirus. L'acreditació s'anomena Punt Blanc i l'ha impulsat la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols amb la col·laboració de diversos ajuntaments.
De fet, aquest divendres al matí s'ha entregat el primer distintiu a un comerç de Platja d'Aro, al Mar Franc, i en els pròxims dies s'estendrà a altres botigues del municipi i a altres pobles com Santa Cristina d'Aro o Sant Feliu de Guíxols. El Punt Blanc està pensat com una fórmula per donar seguretat als clients i que s'animin a entrar a les botigues sense por. Per aconseguir-lo, els establiments han de signar una declaració autorresponsable en què es comprometen a complir les indicacions sanitàries. Això ho explicava Eduard Bosch, president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
Compleix amb les distàncies que té el hidroalcohol a l'entrada. Bàsicament, a les botigues de roba, doncs, que tenen el protocol amb els emprovadors i tal, i per cada establiment serà una mica diferent.
Aquest divendres ha començat la difusió de la iniciativa Punt Blanc i en els pròxims dies s'hi adhiran la resta de comerços. Des de l'ADEM, l'Associació d'Empresaris de Castellplatja d'Aro, estan convençuts que tots els empresaris de la localitat s'hi podran afegir, com en parla Manel Canadé i el seu president.
Comencem avui, aquest és el primer comerç. Sí. I aquest treball es comença des d'avui. S'ha anat informant en els darrers dies, però tinguem tots plena confiança que serem molts comerços els que s'aterriran.
Els pròxims dies es presentarà el Punt Blanc a Santa Cristina d'Aro i a Sant Feliu de Guíxols. La cambra no descarta que s'hi afegeixin associacions de la resta del Baix Empordà.
I ara que ens queda una setmana per, si tot va bé, entrar a la fase 2 del desconfinament, això voldria dir que podríem començar a anar a les platges, però clar, fins a ben entrat el juliol, els ciutadans de la resta de l'Estat, més enllà de la regió sanitària de Girona, no podrien començar a venir. I això, si quan comencin a venir, pot implicar una certa aglomeració que ja diversos municipis estan començant a treballar per evitar-la. Qui de moment ja ha fet públic una part del seu pla és l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, concretament per esponjar, per explicar com s'hauran d'utilitzar aquests dies les platges de l'Estartit, els dies de més usuaris. Avui en parlem amb el regidor d'aquest àmbit de l'Ajuntament de Torroella, que és en Marc Calvet. Senyor Calvet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vostès deien el pic màxim de gent que pot haver a la platja de l'Estartit, a les platges de l'Estartit, són de 40.000 persones, és així?
Sí, això és els estudis que tenim fins ara, dels darrers anys, fets a través de l'àrea de turisme, de l'oficina de turisme. Sabem que en el pic màxim d'ocupació de les platges tenim uns 40.000 usuaris aproximadament. Sí.
Clar, no, llavors el que feien vostès en un comunicat la setmana passada era de tenim 40.000 persones, 5 quilòmetres de platja, per tant, sí. Hi ha capacitat per tothom garantint les distàncies de seguretat.
Sí, això el que es va fer va ser un estudi de càrrega de la platja, bastant complet, i després ara estem parlant en totes les platges del municipi, també està fet platja per platja, després... I el que hem vist és això, que fins i tot superant absolutament aquest pic màxim que tenim estudiat a través de l'oficina de turisme i anant fins i tot a uns màxims, de dir, la capacitat entre residents i visitants d'ocupació hotelera i de càmpings, etc., és de 67.000 persones. Fins i tot en el cas que tothom anés a la platja en el mateix moment, les platges de l'Estartit doncs, tenen capacitat per acollir per acollir tota aquesta gent amb una àrea per usuari de més de 5 metres quadrats, que és el que es recomana. Això, per entendre, per situar la gent, ens anem a distàncies entre usuaris de més de 2 metres. Amb aquests 40.000 que parlem, que seria en una temporada a plena ocupació els usuaris puntuals a la platja, ens anem a unes distàncies de a unes àrees de 9 metres quadrats per usuari.
Clar.
Això representen distàncies que es poden fer molt grosses, sempre i quan, evidentment, això és un supòsit que distribuïssis a tothom molt bé, no?
És el que li volia dir, clar. Que s'hagi de distribuir al llarg de 5 quilòmetres pot significar que jo arribi a la platja de l'Estartit, a la platja gran de l'Estartit, i vegi que no hi puc entrar perquè ja està plena, i m'hagi de moure 5 quilòmetres més enllà, 5 o 4 o més enllà, per poder banyar-me.
No, en cap cas, pensem que això hauria de passar. Fixem-nos que parlem, primer suposant que estem a plena ocupació, a ple rendiment, estem parlant d'uns 40.000 usuaris de la platja. Com et deia, això representa una àrea de 9 metres quadrats per usuari. Entenent que venen famílies, que venen grups, que es situaran a la platja de manera unida. No deixaran 3 metres entre un pare i un fill, no? O 3,40 metres, com tocaria. Per tant, a l'Amèrica, els grups compactes, doncs, representa que entre grup i grup podem realment assegurar aquesta distància de 3 metres sense haver de fer aquesta distribució tan perfecta. El que sí que pot passar en algun moment donat és que les platges de més urbanes, amb més màxima afluència, se'ns arribessin a emplenar, i per això ja es preparem un dispositiu d'informadors i d'agents cívics en col·laboració amb l'empresa de salvament de platges, que estarem amatents, vigilant això, amb informadors a les entrades, per tal de que si això passés, doncs poder informar la gent de dir, bueno, ara mateix aquesta platja està plena, però en cap cas 5 quilòmetres. Això vol dir que segur que a 300 metres, màxim 400 metres, hi ha molt d'espai amb altres platges que no són tan urbanes. Uh-huh. Per tant, potser sí que algú s'haurà de desplaçar, però també sabem que la gent està molt conscienciada i que creiem que serà fàcil d'explicar i de la col·laboració de la gent de regular-ho.
Tot això es farà per la via d'informadors, eh?
Correcte, sí. La nostra idea és ampliar la plantilla d'agents cívics i d'informadors per tal de que es pugui, sobretot, donar les explicacions en un moment donat, poder redirigir la gent i explicar-los això, que hi ha platges molt properes que estaran més lliures. També tenir un control i també informar de manera constant, fins i tot que les platges no estan plenes, a la gent que arribi, de quines són les recomanacions i quins són els protocols. En aquest sentit, les notícies pel que fa a platges són molt bones, no? Està confirmant clarament que a la platja no és un lloc de risc, sinó tot el contrari, no? L'aigua salada és un medi on el virus pugui viure, per tant és un medi molt segur, i també a la sorra de la platja amb el sol i així tampoc s'està confirmant, i totes les notícies indiquen que no hi ha presència de virus.
Tant de bo sigui així.
No pot viure.
El que imagino que sí que haurà d'haver presència és de la policia, perquè clar, els agents, els informadors també, quin poder tindran? Bé, són informadors, vull dir que si un informador et diu no pots passar, però arriba una família que vol entrar a la platja en aquell moment, suposo que haurà d'haver presència policial per garantir que el que diuen els informadors es compleix.
Sí, la policia municipal de Torroella sempre ha donat suport als agents cívics i als informadors al llarg de totes les temporades, per tant, sempre pot haver-hi un conflicte. Però nosaltres creiem que, estic convençut que aquesta regulació no caldrà fer-la com estaves ara com suggerint, per la força. La gent està conscienciada i la gent sap el que ha passat, i la gent el que busca és la seguretat, i nosaltres el que volem és que la gent tingui aquesta seguretat. I estic segur que en la immensa majoria dels casos, pràcticament sempre, doncs, quan algú se li expliqui, escolta, ara mateix la platja està plena, desplaceu-vos a 200 metres, tothom ho farà, i farà convençut que és bo per ell i pels altres. Per tant, conflictes no en preveiem massa. La gent buscarà la seguretat per si mateix i està, com s'ha vist en altres situacions, atent a les indicacions que es puguin donar. Més quan aquestes indicacions seran simples, simplement de mantenir les distàncies entre grups, i si en algun moment donat la platja arriba a estar plena, doncs desplaçar-se uns metres, més cap aquí, cap a la dreta, uns metres més cap a l'esquerra. La policia hi ha sempre, sí, per si fa falta, però estic segur que el que acaba és informació, vigilància policial.
Tant de bo sigui així, i tant de bo, clar, dilluns que ve, tant de bo puguem passar a la fase 1, ai, perdó, a la fase 2, perquè implicaria rebre els primers banyistes. En aquests moments, tots els banyistes que hi ha a l'Estartit són simplement habitants de l'Estartit que van a fer esport, no s'hi pot desplaçar ningú més.
Sí, les platges en fase 1 encara no estan obertes pel bany normal. Estem preparats, eh? Nosaltres ara estem acabant de condicionar aquestes platges perquè els temporals ens han afectat molt aquest hivern i ens han afectat molt les platges. S'ha fet el manteniment per deixar-ho tot a punt i l'acabarem ara a primers de juny, aquest manteniment, i per tant estarem preparats per rebre tota la gent que vulguin a la platja i anar a banyar. Ja estem en condicions de fer-ho i de seguida que ens ho permetin, fins i tot jo entenc que la gent en deu tenir moltes ganes.
I en condicions també d'uns dels requisits que demanava el govern espanyol, que és que les platges, la sorra s'ha de netejar cada dia?
És a dir, ara mateix ens han passat un nou protocol que ens l'han passat avui mateix, de manteniment de les platges, I bàsicament els requisits que està demanant en quant a neteja de la sorra és el que es fem habitualment a les platges del municipi, i que simplement potser que incrementem una mica les freqüències i potser incrementem una cosa que no ens agrada, que no ens agrada particularment, que és la neteja mecànica, que si ens ho demanen l'haurem d'incrementar, tot i que en algunes de les platges, com sap, el municipi doncs, té una extensió molt gran de platges naturals, no, platja urbana és una part petita, i en aquesta sempre hem intentat, per una qüestió de preservació del medi, de minimitzar la neteja mecànica. Estem valorant-ho. Si ens cal fer no tanta neteja manual i aplicar més neteja mecànica, ho podrem fer. Si no ho fèiem, era un sobreesforç per l'Ajuntament no fer-ho. Vull dir que per nosaltres és simple aplicar més neteja mecànica. Si ho fes, no ho fèiem, era perquè creiem en la preservació de l'entorn, creiem que aquestes platges naturals s'han de mantenir. Si cal fer-se per seguretat, la salut s'haurà de fer, però...
Què implica la neteja mecànica i quines són les alternatives?
Sí. No, les alternatives és fer molt poca neteja mecànica i fer neteja manual. Passar i recollir d'una forma manual. La cosa és molt més costosa, però el problema de la neteja mecànica és que garbellem molt la sorra. Això fa que la sorra quedi molt fina i se'ns en vagi amb més facilitat. Al mateix temps que, esclar, ens emportem matèria orgànica i així, que ens afixa després d'unes i ens afixa la sorra. Per tant, les platges naturals, ho tenim comprovat de fa molts anys, fins i tot les platges urbanes, la neteja mecànica intentem que sempre sigui la mínima necessària. Per una raó tan simple com aquesta, que després resulta que la que fa una mica de vent és molta més la sorra que vola, que la que hi ha una mica d'onatge perdem molt més fàcilment aquesta sorra, i que, evidentment, allà on passa la màquina, doncs després la fixació de dunes i creixement de plantes i així és la part més natural, doncs no seria possible. Per això intentem evitar-ho i sempre intentem treballar de la forma més natural possible. Estarem atents ara a acabar de concretar que si hi ha algun criteri que ens indiqui que cal aplicar més estratègia mecànica.
I acabarem amb un dubte, que és que si tenen alguna novetat pel que fa al fet de si el govern espanyol permetrà retallar la temporada turística des del punt de vista del pagament de taxes d'ocupació de la zona de platges, que és el que vostès havien demanat. Se sap si el govern espanyol ho permetrà, això?
Sí, nosaltres el que ens han indicat és que ens permetran ajustar-nos al màxim a la realitat d'obertura d'aquests establiments. Ja? És a dir, nosaltres normalment hi havia una periodicitat d'obertura en la qual els establiments podien obrir, però la majoria no obrien, amb establiments i evidentment concessionaris. Estem parlant de concessionaris de platges, de guinguetes, de gandules, etc. Hi havia alguna temporada en què no s'obria, però que quan s'informava sempre s'informava que, doncs, que s'obria des de 15 de març fins a 15 d'octubre. No? Aquesta temporada que no s'obria hi havia un pagament únic i tothom pagava per igual, i el que ens han dit és que ens permetran ajustar-nos al màxim a la realitat de l'obertura d'aquest any i que, per tant, ens descomptaran tot allò que no hagi estat obert, amb la qual cosa això ho traslladarem evidentment els concessionaris de manera directa.
D'això depèn els impostos o les taxes que paguen els propietaris de guinguetes, de xiringuitos.
Sí, bueno, és una part, pràcticament jo diria que tota la costa, entenc, funciona exactament igual. Aquestes concessions es fan per concurs públic, uh-huh. a la qual hi ha uns preus de sortida i després hi ha una licitació, i a part d'una sèrie de condicionants que s'han de complir, doncs, evidentment, qui aporta, qui fa una oferta més alta, se solen portar aquestes licitacions. Per tant, és un preu que ve establert a través d'un concurs públic, el que paguen. Una part d'aquest preu és aquest cànon. Mm-hmm. És aquest cànon que es paga a l'Estat i és aquest que ens han dit que es podrà reduir d'aquesta manera. L'altre ve donat per al mateix concurs, l'altra part d'aquest preu i és el que també estem parlant amb ells i negociant per tal de veure el conjunt doncs, pugui suposar una reducció de costos aquest any per tal de minimitzar l'impacte que creiem pugui tenir. Que nosaltres sempre diem, d'entrada, som optimistes dintre que sabem que serà una temporada difícil. Mm-hmm. Nosaltres dèiem el mateix, però creiem que hi haurà usuaris a la platja, que hi haurà molta gent, que potser tindrem gent de procedències diferents que altres vegades, però que les previsions són de que llavors tinguem coses.
Doncs ho estarem pendents i amb moltes ganes ben bé realment que això, que comencin a venir-les i personalment de poder-nos anar a banyar a les platges de l'Estartit. Gràcies, Marc Albert, regidor de platges. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El que també van obrint a poc a poc són els càmpings, tot i que en aquests moments només n'hi ha un d'obert a tot el Baix Empordà, que és el càmping Palamós, i que aquest cap de setmana ha rebut els primers clients. De fet, han rebut una desena de famílies.
En aquest cas, els clients que van arribar són essencialment famílies amb autocaravana d'arreu de la província de Girona. De fet, només s'hi poden anar allotjar amb bungalows o autocaravanes perquè, de moment, resten espais tancats com l'interior del bar i les parcel·les amb tenda. Per ara, tenen allotjades una desena de famílies. La majoria d'aquests establiments turístics tenen previst obrir el mes de juny. Estan acabant de definir protocols i mesures de seguretat a adoptar. El dissabte, el president Pedro Sánchez va anunciar en la seva compareixença que Espanya començarà a rebre turistes internacionals al mes de juliol i també anticipava que molt segurament a finals de juny tot l'Estat hauria ja passat a la fase 3 de manera que es permetrà la mobilitat interprovincial.
Això sorprèn, perquè vaja, això ho hauríem de confirmar i jo ho poso en dubte el fet que a la fase 3 es permeti la mobilitat entre regions, perquè no és el que s'havia dit en un principi i no ha aparegut en cap ordre ministerial. No ha aparegut el BOE encara. En un principi s'havia dit que fins a la nova normalitat, o sigui, fins passada la fase 3, no hi hauria moviment entre províncies o entre regions sanitàries. A hores d'ara s'està dient que sí que es permetrà la fase 3, però només s'està dient, no ha aparegut enlloc, no hi ha cap confirmació oficial. Per tant, de moment, posem-ho en quarantena, això. En tot cas, el turisme aquí a casa nostra probablement serà eminentment espanyol, també català, i per això, el partit polític de Ciutadans, a Palamós, demana al ple municipal que retiri la simbologia independentista del municipi. El portaveu del partit a Palamós, que és en Cristóbal Posada, creu que perquè vinguin turistes d'Espanya s'han de sentir còmodes durant les seves vacances.
Posadas ressalta que aquesta temporada estiuenca dependrà molt del turisme català i espanyol per la pandèmia del coronavirus i les limitacions de viatjar. Per això vol que els ciutadans d'altres comunitats autònomes d'Espanya se sentin a gust quan arribin a Palamós. Un dels elements que Posadas ha destacat que en el plenari aquest dimarts és l'estelada a la rotonda Mas Gorgoi de Palamós, un clar element de simbologia independentista i per això, segons ha recollit Ràdio Palamós, Posadas assegura que el municipi ha de ser de tots. Cristóbal Posadas, al plenari de Palamós.
Jo crec que la gent se sentiria molt més còmoda sense aquesta representació independentista al nostre municipi, perquè, a més, tot el moviment que hi ha xarxes socials i que s'està visquent és aquest, però si està visquent davant de cartells amb expressions independentistes o amb la bandera del Mas Borgoll. Crec que és el moment de retirar tota la simbologia independentista de tots els jocs públics del nostre municipi perquè Palamós sigui un Palamós de tothom i no només d'uns quants.
Ara el prec per retirar la simbologia independentista del municipi serà estudiat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Palamós.
I en tot cas, doncs clar, tot dependrà de l'evolució del virus. Mira, voldria escoltar ara mateix aquí al Supermatí unes declaracions que ha fet el doctor Benito Almirante, que és el cap d'epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Ha estat contundent, creu que la limitació de moviments ara mateix és menys necessària i que està a favor d'un desconfinament molt més ràpid. Això deia sobre les dades d'evolució del virus aquí a Catalunya, ho ha dit a SER Catalunya, el programa d'en Josep Cuny.
Bé, amb l'estat d'alarma, perquè les xifres ho avalen. Vostè ho avalaria, això, que se'n passi més via?
Segurament té tota la raó ara del món en funció de les xifres dels darrers dies, jo diria fins i tot de les darreres dues o tres setmanes.
Aquestes darreres dues o tres setmanes, vostè, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron ha vist com es reduïa considerablement el nombre de persones que han de ser ateses per coronavirus?
Sí, totalment. Hem passat de tenir, de la fase màxima de la pandèmia, que arribàvem a tenir 70 o 80 ingressos en un sol dia, a tenir un ingrés, dos màxim cada dia. Vull dir, la darrera setmana, per posar-li un exemple, han ingressat 7 malalts a l'hospital i només un malalt a la UCI. Vull dir que el canvi ha estat realment molt important i és una indicació clara que a nivell comunitari doncs el virus té una incidència infinitament inferior.
Això és conseqüència de que s'ha fet bé el confinament o també és conseqüència de la calor que pot influir en el virus?
És difícil de treure una conclusió definitiva perquè realment no hi ha molta experiència acumulada encara amb aquest virus, però és molt probable que sigui l'associació de diverses actuacions simultàniament. Per una banda, el confinament és molt segur que ha condicionat un distanciament social important i, per tant, ha pogut implicar pues, una reducció del nombre total de casos. És a dir, ha jugulat la corba per dalt i, en lloc de tenir un volum determinat de casos, hem tingut molts menys. No? Però no només el confinament segurament ha influït, segurament també la pròpia dinàmica del virus en quant a la seva capacitat de transmetre en unes condicions ambientals determinades pues, ha tingut una influència.
Per tant, Benito Almirante, que és el cap d'epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és optimista pel que fa al futur del virus i creu que en les pròximes setmanes serà totalment residual. Veurem. Déu l'escolti. Déu l'escolti. Expliquem ara, aquí al Supermatí, que l'associació SOS Costa Brava ha tornat a manifestar-se dissabte per les obres del litoral. Ho va fer a tres mobilitzacions en tres municipis diferents, a Palamós, a Palafrugell i a Begur.
Ho van fer per denunciar que l'urbanisme segueix igual i que s'han continuat fent agressions al litoral gironí durant el confinament. Van protestar perquè hi ha obres que s'estan accelerant i els projectes d'urbanització, diuen, continuen sent aprovats i publicats pels ajuntaments en plena pandèmia de la Covid-19. La primera acció va ser a les 10 del matí a Palamós, a la Pineda de la Fosca. El motiu és que estan en desacord amb el projecte d'urbanització del càmping La Fosca, que permetrà que s'hi construeixin dos blocs de 43 apartaments i 12 parcel·les unifamiliars. I iniciaran també una recollida de signatures per demanar al consistori que ho paralitzi. La segona mobilització es va produir a Palafrugell a les 11 del matí davant de la seu de l'Ajuntament. En aquest cas denunciaven que hagin continuat les obres de l'Auditori de Cap Roig i que no s'hagi impugnat la llicència per part del consistori. Finalment, la darrera protesta va tenir lloc una hora més tard davant de l'Ajuntament de Begur. La queixa en aquest cas són per les obres als jardins de Sarriera Living, la Pedrera de Santiga i el sector urbanitzable de Montcal. Amb aquest conjunt d'accions, SOS Costa Brava diu que no aixeca el peu de l'accelerador i que continua reclamant als ajuntaments que actuïn per protegir el litoral.
Ports de la Generalitat invertirà 2,6 milions d'euros en les obres per reparar els desperfectes dels ports del Baix Empordà, de Sant Feliu de Guíxols i de Palamós, que van patir danys estructurals a causa del temporal Glòria. Gerard.
En el cas de Sant Feliu de Guíxols, la part danyada va ser l'extrem del dic de recer del costat de la Bocana, on s'han de reposar els blocs de formigó. També s'ha rehabilitat la balisa verda i les obres es preveuen finalitzar al setembre. L'actuació suposa una inversió de 1,7 milions d'euros i es preveu enllestit durant el mes de setembre, després de l'estiu a l'agost. Al total s'han de construir 284 blocs de formigó de 40 tones cadascun i 140 blocs de 18 tones cadascun. Un cop estiguin construïts, començaran a col·locar-se els blocs de 18 tones en una zona menys exposada a l'acció d'onatge i després es col·locaran els blocs de formigó de 40 tones a la zona que impacta més l'onatge. També es col·locaran pedres d'escullera de 5 tones.
D'altra banda, en el cas de Palamós, la zona que va patir danys en... El port va patir danys en dues zones, a l'estació marítima i a la zona de la Pedrera.
L'estació marítima s'ha rehabilitat a l'interior, el sostre i les parets, i les obres finalitzen la setmana vinent. Pel que fa a les obres de reparació de la zona de la Pedrera, es preveuen acabat durant el mes de juny. Les obres d'emergència han tingut un cost de gairebé 320.000 euros. A més, el port de Palamós també va patir danys a causa del temporal Glòria a la zona de la Pedrera, un espai amb naus i una esplanada per a l'emmagatzematge de les mercaderies del port i instal·lacions per guardar la maquinària i embarcacions d'algunes activitats portuàries. Les obres tenen un cost de 550.000 euros i es preveuen finalitzar durant el mes de juny.
Dues notícies que ens porten a Pals. La primera, que la biblioteca reobre avui mateix. Això sí, ho faran amb mesures de seguretat per tal d'evitar possibles contagis per coronavirus. Aquesta obertura començarà fent préstecs amb reserva i cita prèvia i també per tornar documents.
Les persones usuàries podran sol·licitar documents a la biblioteca, preferiblement per correu electrònic o telèfon. Posteriorment també es concentrarà amb l'usuari el dia i l'hora de l'entrega dels documents, que seran les tardes de dilluns a divendres, i tindrà lloc a l'entradeta de la sala de lectura, ja que no és possible accedir a dins. Pel que fa a la devolució, s'haurà de realitzar la bústia de retorn de documents que hi ha a l'exterior de l'edifici i, a més, hem de recordar que les persones que des de la declaració de l'estat d'alarma tenen documents prestats els retornin com més aviat millor, ja que han de passar una quarantena de 14 dies abans de poder-los deixar en préstec a un altre usuari. El procés de represa de l'activitat bibliotecària seguirà amb 3 etapes més de desconfinament.
Això avui. D'aquí una setmana, 1 de juny, es posa a funcionament de nou la zona blava, que tindrà vigència a Pals fins al 15 de setembre.
Sí, per la tramitació d'aparcament, els veïns que abonen l'impost municipal de vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament no han de realitzar cap tràmit administratiu. No obstant, les persones que disposen d'una segona residència al municipi, així com aquelles que treballen en alguns dels seus establiments, poden sol·licitar a partir del passat 22 de maig l'abonament per estacionar la zona blava del nucli de Pals i de la platja per un import de 65 euros per tota la temporada. Els interessats podran fer la corresponent sol·licitud a través de la pàgina web de l'Ajuntament, adjuntant el contracte de treball o alta d'autònoms i que també el rebut d'impost de béns immobles en el cas de la segona residència. Tots dos els abonaments de 65 euros per temporada. També necessiten el DNI del titular del rebut i finalment la matrícula del vehicle.
Passen 4 minuts, 3 minuts de 8:45 del matí. Avui el comentari ens l'envia l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, benvinguts, oients de Ràdio Capital.
Bon dia.
Ara que estem aquí en fase 1 i que les coses comencen a agafar una mica de ritme, una mica, no pas gaire, però una mica més que no pas el que teníem abans, avui se m'ha acudit en relació amb això, amb la fase 1, i en començar a veure vida als carrers i als pobles de per aquí. Ostres, se m'ha corregut un altre agraïment. Si fa uns dies als mitjans, a les xarxes socials, hi havia un agraïment general i merescudíssim cap a tots els metges, personal, infermeres, infermers, metgesses, doctors, científics, no? Tota la gent que ha estat rebent l'embat de primera mà a les UCIs, al carrer, etc. Aquest agraïment general era merescudíssim. Avui se m'ha acudit agrair a un col·lectiu que allò que no hi penses, però ara que hem entrat a fase 1 te n'adones, que és la gent que es dedica a l'hostaleria, a la restauració i a tot el que hi pugui tenir a veure, que aquests dies han obert a mig gas, o ni a mig gas, sinó un terç, allò mitja terrassa, a tot estirar, mirar de servir, mirar de que la gent no s'hi trobi bé i al mateix temps es puguin complir les mesures de seguretat, de distància, de respecte i de prevenció, i que no és fàcil, i més en un petit país com el nostre, en on tanta gent en viu, directa o indirectament. Doncs home, després de tants dies de tancament i clausura, tots aquests petits bars, fondes, restaurants, i tot el que s'hi pugui relacionar, de serveis, de manteniment, de jardineria, el que sigui, tota aquesta gent que, per bé o per mal, en el nostre país depèn força del turisme i en menor mesura, però també del consum local, d'anar a bars i restaurants i a tots aquests llocs, doncs aquests dies han començat a treure el nas, han començat a obrir. No és fàcil, penseu que què us haig de dir, però penseu que depèn de com obris has de readmetre tot el personal, i la majoria, la immensa majoria d'amos i mestresses és el que voldrien, admetre el personal i començar a treballar tranquil·lament. No es pot, i com que no es pot, tot està una mica penjant d'un cordill. És un agraïment molt sincer, el fet que a poc puguem tornar a demanar un cafè, a seure en una terrassa, encarregar un dinar, allotjar-nos on puguem, on ens vingui de gust, i avui anava una mica per aquí. No serà com abans, no serà com l'estiu passat, aquest final de primavera, principi d'estiu, no serà com l'any passat ni com tots els altres, però d'una manera o altra he començat a veure que sí, que serà. I això m'ha portat en aquest agraïment general per tota aquesta gent que s'hi dedica. Dit això, que vagi bé, bon dia i fins aviat.
El teu gos s'ho mereix. A Mont-ras, perruqueria canina La Trufa. 12 anys d'experiència i de contínua formació ens avalen. Som especialistes en totes les tècniques de perruqueria canina. Tall a tisora, stripping, tall comercial. A perruqueria canina La Trufa ens adaptem a les necessitats de cada gos, perquè cada gos és únic. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota. Perruqueria canina La Trufa. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Visita'ns al web espailatrufa.com o truca'ns al 649-201-429.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Volem acabar el programa explicant quina és la situació de les empreses que es dediquen a fer casaments aquí al Baix Empordà. I és que el govern ha confirmat que permetrà en els territoris que entrin a la fase 2 que es puguin celebrar casaments. Organitzadors i tècnics de casaments del Baix Empordà lamenten ser els oblidats de la gestió governamental de la desescalada. Agnès Santos.
Els casaments es podran celebrar sempre que el nombre dels presents no superi les 100 persones quan siguin espais a l'aire lliure, o de 50 quan es tracti d'espais tancats, i es podran dur a terme en tota classe d'instal·lacions, tant públiques com privades. Durant la cerimònia nupcial s'obligarà a complir amb les mesures de seguretat i higièniques de prevenció establertes per les autoritats sanitàries, així com amb les celebracions que sorgeixin després d'aquesta i que impliquin alguna mena de servei d'hostaleria i restauració. Míriam Escrivà, wedding planner i gerent de l'empresa Míriam Escrivà, en declaracions a aquesta ràdio afirmava que no han patit cancel·lacions, però sí ajornaments de cara al 2021, que han afectat una quinzena de parelles i a moltes altres que l'hagin ajornat a finals d'any. Escrivà indicava que en el seu cas han pogut mantenir la reserva dels mateixos establiments on s'anaven a celebrar els casaments.
En tots els casaments nosaltres sí que hem aconseguit fer el Tetris de que tots els proveïdors que ja tenien contractats es moguessin a l'any que ve, això, que la parella es casés en el mateix espai, el mateix càtering, el mateix fotògraf, perquè bueno, d'alguna manera, com la temporada 2021 encara no estava 100% venuda, doncs hem pogut traslladar-ho. Clar, evidentment, potser la data ideal per ell no hi era, però bueno, també els novis han fet l'exercici d'adaptar-se i de veure que realment potser la data no és el més important, sinó el poder-ho celebrar i fer-ho com ells volien, no?
La gerent confirma que no tenen pendent la celebració de cap casament durant la fase 2 i estan a l'expectativa de les mesures que aplicarà el govern per gestionar amb la parella la viabilitat d'aplicació de la nova normalitat.
Poc tenim unes mesures, diguéssim, quan entrem en aquesta nova normalitat de la que es parla, no hi ha quines mesures haurem de seguir. Al moment les han marcat per aquesta fase 2, però clar, faltaria veure després d'aquesta fase si tot va millorant, quines són les condicions de la nova normalitat. Llavors estem a l'espera de veure realment quines són les normes i que després els nuclis puguin decidir em vull casar amb aquesta normativa o no, i decideixo posposar l'any que ve. Això dependrà de cada parella les prioritats que tingui.
I aquests canvis ara implicaran un sobrecost?
Doncs això sembla. Escrivà ha confirmat que aquesta fase 2 implica una modificació en l'ideari de casament, ja sigui pel distanciament social com pel material a utilitzar, i per tant molt probablement la nova realitat també suposarà un increment del cost de les celebracions.
Aquest distanciament social, que jo crec que és quasi bé comprensible per aplicar-lo a un casament, no? Sí. La gent no estarà en una distància de 2 metres, perquè al final d'alguna manera els invitats voldran felicitar els nuvis, es voldran abraçar, llavors això jo crec que és el més difícil d'incorporar. En quant a, per exemple, ens estan dient doncs banquets, hauran d'estar a una distància, no?, a les taules amb més distància, doncs bueno, això si realment l'espai és gran i podem aplicar aquesta mesura, doncs cap problema. Clar, per exemple, després hi ha el tema d'autocars, no?, que hauran d'anar amb una capacitat inferior de la... diguéssim, que hauran d'anar, doncs, per exemple, amb un 50% d'ocupació. Llavors, tot això sí que el que pot passar és que impliqui un increment del cost del casament, perquè si abans necessitàvem un autocar, ara potser necessitarem 2. O si abans ho podíem fer amb 20 taules, ara potser ho hem de fer amb 40 taules.
I dius que se senten oblidats en la gestió, no? Deies?
Tot i això, la gerent opina que aquesta situació encara els fa més necessaris de cares als nuvis a poder readaptar el casament a aquestes noves circumstàncies i no els ha suposat una pèrdua dels clients d'enguany. Escrivà reafirma que ha sorgit la necessitat d'una associació per reivindicar-se i fer pressió perquè ha estat un dels sectors més abandonats durant la gestió de la crisi del coronavirus.
Aquesta petita crisi, no?, que està patint el sector, sí que ha sortit o ha sortit la necessitat de dir necessitem una associació, doncs com podria ser l'associació hostalera o hotelera, que ells tenen, doncs amb aquesta associació aconsegueixen fer pressió, no?, a la cara, doncs, a defensar el sector, a imposar o a demanar explicacions. Llavors sí que una mica en aquest sector s'ha vist la necessitat de tenir una associació i de poder tirar endavant i d'ajuntar-nos tots per fer una mica més de pressió, perquè realment fins que no ha sortit aquest últim BOE explicant com serien els casaments.
Aquesta reivindicació també la fa Rubén Campoy, el responsable de Sona, empresa especialista en el sector tècnic i audiovisual per esdeveniments, que lamenta que estiguin tan desemparats i no se'ls hagi tingut en compte.
Sentim que som un sector que sempre per el nostre tipus de feina estem a la rereguàrdia, a l'ombra, a l'anonimat, i ara més que mai ens sentim així. És un desastre, perquè això és realment... És un sector que hi treballa molta gent i que té un volum de facturació alt. No sé què passa o què els hem fet, però que no aconseguim mai que inclús mitjans de comunicació, és que és difícil, no hi ha ningú que els espai per la nostra regió, la gent que realment han parat, i el pitjor és que no sabem quan tornarem a arrencar.
2 minuts i arribarem a les 9 del matí. Acabarem explicant una mala notícia, que és que s'ha hagut de suspendre el Festival de Torroella d'aquest any. Havia de celebrar el 40è aniversari. La celebració del 40è aniversari s'ajorna durant tot un any. Es farà durant tot un any. Per tant, reconverteixen la commemoració de l'efemèride en tot un any de celebracions que començaran aquest mateix juliol.
Ho va anunciar la seva directora Montse Fabra en una carta pública. El primer acte es farà el dia 23 de juliol d'aquest any, coincidint amb el mateix dia que l'any 1981 es va celebrar el primer concert de la primera edició del festival, tot i que la carta no especifica el format. En tot cas, s'adaptarà a les condicions sanitàries i de totes maneres la directora no tanca la porta a fer altres concerts aquest any, tot i que el gruix de les actuacions d'aquest estiu es faran l'any 2021, que serà quan culminarà la celebració dels 40 anys.
I també es prepara un documental de la, trajectòria del festival.
Sí, s'està preparant un documental sobre la història i la trajectòria del Festival de Torroella, que s'emetrà a TV3 i a la 2. A més, es treballa també en un concert que s'està estudiant per fer a l'Espai Ter a finals de juliol sense públic, però que es retransmetrà també per TV3 i per Ràdio Televisió Espanyola. A la carta, la directora agraeix la feina de tots els que han treballat en la preparació de la programació d'aquest festival del 2020, que ara s'ajorna al 2021, i també a les administracions públiques i als patrocinadors pel seu suport i comprensió, i també, evidentment, a tot el públic i a la seva fidelitat.